Vinga, ja és aquell moment, que li donem la benvinguda a Paco. Bon dia, bona hora, benvingut.
Bon dia a l'Empordà, bon dia a l'Escala, bon dia a Joan, bon dia a tothom. Amb l'alegria que ens
característica. Exacte, com
això
cada dimarts.
Això que no manqui.
Sí. De moment no manca.
Bueno, estem al mes de maig del 2003. Notícies del món.
Vinga.
Dia 1. Guerra d'Iraq. El president dels Estats Units, George Bush, va anunciar el fi de les principals operacions de combat a Iraq amb el famós discurs de Mission Accomplished. L'ocupació i la insurgència van continuar.
Mira, ara que estem parlant de la guerra d'Iraq, i ara aviat començarà la d'Iran, si no hi ha canvis, eh? Perquè ja està la cosa que ja s'està escalfant.
Continuem. Dia 16. Va haver uns atemptats a Casablanca. Es va produir atemptats suïcides a Casablanca que van causar més de 40 morts i decenes de ferits. Entre les víctimes hi havia civils de diverses nacionalitats, inclosos espanyols. Aquest fet va tenir un fort impacte internacional i va reforçar mesures de seguretat contra
el jihadisme.
El jihadisme a la regió nord-africana. La comunitat internacional va condemnar els atacs i va expressar suport al Marroc. Dia 31. Comiat del Concorde. Fi de l'era supersònica comercial. Air France va operar l'últim vol comercial del Concorde. Va ser un moment simbòlic. S'acabava una etapa d'aviació comercial supersònica pels costos elevats i menor demanda. Es van construir 20 avions d'aquest tipus i el 1969 es van deixar els primers vols de proves. Va entrar en servei l'any 1976. La velocitat d'un d'aquests aparells, tots, 2 mars, 2.410 km per hora. El juliol de l'any 2000, un avió d'Air France va tenir un accident i va estar en servei fins la data d'avui, que són 27 anys.
Bueno, va ser tot un esdeveniment al veure aquest tipus d'avions, com es van construir, l'últim que arribava. I sí, doncs, però bé...
Un dels detalls que puc explicar va ser que un any, un cap d'any, un avió sortia de París abans de les 12 de la nit i arribava, i van fer una cerimònia d'entrada en nou, arriba a Nova York
i la van poder tornar a repetir.
La d'allà dels Estats Units.
Clar, que te feia la volta al món quasi amb no res. Era impressionant, però esclar, l'aviació va avançant i suposo que el Concorde no devia estar a l'altura del que se li demanava i per això, com veiem que diu la notícia, hi havia menor demanda, els costos massa elevats i per això devia fer que el Concorde passés ja a la història.
A la història, Notícies d'Espanya. Economia. Espanya mantenia un creixement econòmic moderat i una baixa inflació en comparació amb els altres països europeus. Terrorisme. Continuaven operacions policials i judicials contra ETA, amb diverses detencions rellevants durant l'any. Passem a les notícies de Catalunya. Dia 25 de maig, eleccions municipals.
Carai.
A Catalunya, en totes les poblacions, les eleccions municipals van ser un dels fets polítics més rellevants del mes, amb la renovació dels governs locals i impacte en les polítiques urbanes i socials de la regió.
Vinga.
Què va passar aquí a l'Escala?
Com va anar? Algú segurament no se'n recorda, doncs ara li farem memòria.
Doncs d'un cens de 5.415 persones van tenir dret a vot, van anar a votar 3.411, un 63%. Com va, el resultat va ser aquest. El CiU va obtenir 6 regidors. El Partit Socialista de Catalunya, 3 regidors. Esquerra Republicana de Catalunya, 2. El PP, 1. I Iniciativa per Catalunya Verds, 1. Els regidors entrants d'aquest nou consistori es va construir el dissabte, dia 14, que són...
14 de juny, eh?
14 de juny, per triar l'alcalde. Sis del CiU eren Josep Maria Guinart, Maria Josep Dubé, Joan Cales Cervantes, Àngel Parramon, Lluís Puig i Laura Fajula. Tres del PSC de Catalunya, Partit Socialista de Catalunya, Estanis Puig. Ramon Aviella i Josep Gifre. Dos d'Esquerra Republicana, Josep Celi, Narcís Jordi Poch, un del PP, fins a Folgado, i un d'Esquerra d'Iniciativa per Catalunya Verds, Àngel Rodríguez.
De tots aquests noms, encara n'hi ha una persona que continua a l'Ajuntament.
Sí, la Ramona Aviella.
La Ramona Aviella. Tots els altres doncs, ja s'han... retirat, inclús algun com ja ha traspassat, com és Vicenç Folgado i l'Àngel Parramon també, i els altres dos ja varen estar un xip més, altres no tant, però sí, van passar, i alguns que han canviat de bàndol, com és Josep Maria Guinart, que les últimes es va presentar per la marca aquesta blanca del PSC juntament amb el seu fill, amb en Martí Guinart. Sí, doncs les eleccions municipals són aquelles que vius més de prop, si les altres també de lluny, però són les que vius més de prop per saber doncs, com irà, si la cosa va ajustada, saber qui serà l'alcalde, quins pactes hi haurà.
I el dia 14 del mes que ve van fer l'acte de triar el nou alcalde.
Sí, es fan la proclamació dels regidors, i entre els regidors doncs, proclamen el nou alcalde,
que ja en parlarem.
Mm-hmm. Perfecte.
Molt bé.
Vinga,
entrem al Cultura, parlarem de cinema, del dia 14 al 25 de maig, de 56 Festival Internacional de Cinema a Cannes. La Palma d'Or fou otorgada a la pel·lícula estadounidenca Elefant de Guix, de Van Sant, basat en el massacre de Columbine. Entrem amb els esports. El dia 11 de maig, primera Eurolliga del Barça en el Palau Sant Jordi. El resultat va ser Futbol Club Barcelona 75, Benetton
Treviso
65.
Doncs després de tants i tants anys de la secció del bàsquet del Barça, doncs no havia aconseguit mai guanyar una... Sí que havia guanyat una recopa, però no havia aconseguit mai el que és la Champions en bàsquet. El Madrid en tenia ja unes quantes, perquè a aquella època en blanc i negre sempre guanyava el Madrid, i el Barça doncs, va guanyar. I crec que aquesta època es havia fet el canvi de president, penso que ja havia sigut, acabava de ser president, nombrat president a Laporta. Me sona que va anar per aquí.
Sí. Bueno, seguim. Ara parlem de futbol. Dia 28 de maig. Final de la Lliga de Champions de la UEFA 2002-2003. Partit disputat a l'estadi Old Trafford de Manchester entre els equips italians la Juventus i AC Milà. A la final del temps reglamentari, així com de la pròrroga, es van arribar d'empat a 0. I a la tanda de penals, el Milà va guanyar per 3-2. Campió i el sisè títol del continent.
Abans havia sigut un equip fort al Milà, ara doncs, porta unes temporades que està molt en segon pla. Vull dir, Juventus, l'Inter, el Napoli, són els que dominen la Lliga Italiana. Però abans el Milà havia tingut equips fantàstics que quasi ho guanyava tot.
Guanyava tot, sí senyor. Ara passem una mica de pausa musical per escoltar Jana Belén, Balancer.
Vinga, doncs anem amb el Balancer de l'Anna Belén, que sona així.
ara Ava ens cantarà, o sigui, el grup Ava, Chiquitita.
Chiquitita, tell me what's wrong. You're in shame by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny.
I ara pel duo Amaral, Días de Verano. Bé, continuem. Ara, història de la ràdio a Catalunya. Parlarem de Ràdio Olot, que va ser la segona en funcionament després de Ràdio Girona a la província. Mm-hmm. Fundada el 8 de setembre de 1951. Emitia en AM, una mitja, mm-hmm, amb una potència de 500 watts. Aquí, amb aquesta potència, no s'escoltava.
No arribava. Quasi només devia cobrir Olot i pobles del voltant, i res més.
Sant Joan les Fonts i tot això de per aquí. Uh-huh. El 1954 entra a formar part de la red d'emissores del moviment. Això vol dir que va estar emitint il·legalment des del 51 fins al 54. Uh-huh. En aquell temps, totes les emissores privades tenien que estar en una xarxa de emissores de l'Estat. La REM, la CARS, CES, etc. Uh-huh. Si no, no eren
no
legals.
Deixaven. És raro que aquesta gent dos creés una ràdio sense abans posar-se en contacte amb això.
La ignorància de la gent. Uh-huh. Escoltem la falca de l'indicatiu de Ràdio Olot, EAM 28.
Seria una falca quasi actual, no?
Sí. Mm-hmm. Quina falca ve ara?
Aquesta era l'indicatiu. Mm-hmm. Després en ve una que diu Ràdio Olot 98.1, la següent.
Bueno, posa-li.
Posa't aquesta. Un altre dels indicatius.
Doncs, per parlar d'aquest indicatiu, que l'any 1963 la REM va trencar el contracte al·legant motius d'escassa rentabilitat. Llavors, a partir d'aquí, Ràdio Olot va formar un patronat per continuar emitint una mitja. Uh-huh. El 1965, el ministre d'Informació i Turisme d'aquell temps, Manuel Fraga i Ribarne, 1962-1969, ordena que les emissores d'ona mitja passin a la freqüència modulada. Això vol dir deixar de banda l'ona mitja. Les emissores com Ràdio Girona i totes aquestes més potentes no tenien cap problema. Emitien per l'ona mitja, però teníem un repetidor de FM.
Mm-hmm. Tot i que al principi a FM doncs, tampoc hi havia gaires emissores que només emetissin.
L'últim programa d'Ona Mitja va ser el 6 de juny de 1965. I estaven els equips de FM, amb el dial 88.5. Amb un altre problema, que els veïns tenien la interferència amb la televisió.
Això ens sona.
Això ja va passar aquí a Ràdio L'Escala al principi. Ah. Mm-hmm. quan hi metien aquí al carrer Penjal.
Sí, el graig d'en Xavier Ballesta, que els seus pares i veïns no podien veure la tele.
A partir de 1976, el dia 8 de setembre, tota la programació és en català, abans que Ràdio 4. O sigui, aquesta emissora, Ràdio Lo, va ser la primera a Catalunya.
I a vegades això no és reconegut perquè sempre és la primera en català, Ràdio 4. Doncs sí. Abans de Ràdio 4 ja hi va haver-hi Ràdio Lot.
Doncs escoltem la freqüència de... dels...
bueno, no sé. La sintonia.
La sintonia.
Un indicatiu, també.
Un indicatiu. Doncs així, Ràdio Lot continua en marxa des dels seus estudis, ara mateix en per 98.1.
Doncs una...
Sí, s'escolta molt bé des d'aquí.
Escolta molt bé des d'aquí, també ja ara, vull dir, com que tenim aplicacions que podem escoltar la ràdio, ara problemes d'allò de que segons a quines hores s'escolta més bé que altres, això ja quasi ja no ho tenim, ja ho hem superat.
Ja ha passat a la història.
Ha passat a la història, allò que hi havia unes ràdios que s'escoltaven més bé de nit que pas de dia.
Sí, això mateix. Bueno, passem a Ràdio La Scala, la nostra emissora. Bueno, estem al mes de setembre, de desembre de 1997, a l'informatiu, parlem de notícies.
L'informatiu. Cada dia, tota l'actualitat local, comarcal i meteorològica a Ràdio La Scala.
Vinga, doncs què passava al desembre?
Doncs el dia 1, dimissió de Salvador Falgàs. La sorprenent decisió de Salvador Falgàs, comunicada al final del darrer
ple municipal,
quan la vila s'havia quedat a les fosques, dimitint dels càrrecs de regidor de Medi Ambient. D'infraestructures ha deixat el govern municipal en minoria. L'alcalde creu que el seu podrà mantenir l'estabilitat política de l'Ajuntament amb l'únic suport de Unió Esquerrenc.
Que era el partit d'en Fernando Palma.
Aquest incendi produït, sí, el que va passar aquell dia 20...
Que va quedar el poble a les fosques.
El transformador, un transformador del Pedró, va deixar el dissabte, dia 29, més de 16 hores sense corrent elèctrica en una bona part de la població. L'accident es va produir divendres, quan eren gairebé les 11 de la nit, i va deixar les fosques a la totalitat del barri antic i alguns nuclis propers. Enel va aconseguir tornar el subministrament una part de la població amb els treballs de tenir llum en tota la població. No va ser fins a les 5 de la tarda d'aquest dia 29.
Pues ara no recordo, podia ser que jo aquella època no vivia ben bé el nucli antic, sinó al carrer Provençal, quasi a tocar, allà de Maria. Podia ser, doncs, que sigués un dels afectats, però no recordo això d'aquesta... Estem parlant de l'any 1997. Quasi no ens recordem ni el que va passar ahir, fins a tenir el 97.
Doncs parlem ara del dia 4, el dijous, pressupost local, que pujarà en conjunt 1.800 milions de pessetes,
170 euros.
El canvi. L'Ajuntament té previst aprovar un pressupost de 579 milions, 3.479.000 euros per inversions a l'aprovació durant l'any 1998. Les partides menys importants es destinen a finançar les obres iniciades en el pressupost d'enguany. Zona comercial, accés nord i barri de les Tarroges. A més d'aquestes partides, s'invertirà en l'adquisició dels terrenys del futur aparcament del nucli antic, sense deixar de tenir en compte la sala polivalent i el museu local.
Doncs mira, que la sala polivalent ha tardat molt de temps a arribar, i del museu local, no sé si es referia, suposo, al museu local, al Masle, i suposo l'adquisició de terrenys pel futur aparcament del nucli antic, doncs podien dir que o les monges o, i després també la plaça nova, que són dos que estaven pressupostats aquest 1997, i mira si les coses han tardat a arribar.
Ara parlem del dia 5, divendres, de televisió a l'Escala. El CERS, responsable de la futura televisió local de l'Escala, ja ha començat a treballar per tal de poder iniciar la programació. Han estat més de 7 anys preparant el projecte, després que anterior legislatura el fos denegat el permís de crear-la. Amb un pressupost aproximadament de 5 milions de pessetes, 30.050 euros, adquirint el material necessari, tot i que no serà fins al mes de maig quan les escalents podran gaudir. La podran agafar totes les abonats del cable, però està previst que en una zona de població no en tinguin, també puguin rebre la senyal. El que tenia televisió per cable...
No tot el poble tenia cable. No el tenia perquè no hi arribava. No és perquè no volgués tenir-la, és perquè no hi arribava.
No arribava. Començaven les instal·lacions dels cables aquests pel carrer, a la fachada de les cases. Ara estan habilitant els locals i instal·lant-lo l'utillatge. En aquests 6 mesos que falten per encetar la programació, intentaran preparar-se i informar-se degudament per oferir qualitat i professionalitat. Segons explicava Miquel Pallès, la durada de l'emissió serà d'una hora i mitja diària cada dia de la setmana, si bé no sempre a la mateixa hora. Això sí que, si no és a la mateixa hora, la gent va perdut, Els informatius seran els protagonistes de la televisió local, encara que també s'afegiran concursos, reportatges i magazines i altres programes que estan acabant d'engestir.
Doncs aquí es posava aquesta primera pedra per la televisió a l'Escala després d'aquell projecte que jo recordo que vaig formar part del primer projecte que hi va haver-hi, de gent que ja havien deixat la ràdio i havien preparat poder fer la televisió, i l'Ajuntament Socialista en aquella època ens va dir que no interessava fer una ràdio. La persona, el regidor que ens ho va dir, a mi personalment me va decepcionar que ens ho digués aquell regidor, que era aquell regidor me va decepcionar que fos ell que digués que no volia que hi hagués una televisió a l'Escala. Molt bé, però finalment s'ha aconseguit fer-la. I amb tot això, amb la història de la tele, Paco, arribem al final d'aquesta història, perquè aviat, d'aquí 30 segons, ja ens arribarà l'ona amb el més calent a l'aigüera, i és moment
de dir...
de fer la benedicció de la taula. Vinga.
Benedicció de la taula. Que ho veia a RAC1, saps? Van beneir els nous estudis.
Aquí beneïm els que mengen avui.
Doncs, amics oients, que esteu a casa, mestresses, mestressos, que esteu preparant un dinar, cada dia un dinar, saps? I a l'hora de menjar ve a la família, els que venen de treballar o estudiar, bon profit a tothom. I els que aneu al restaurant, també.
També.
Un menú, una carta...
El que sigui.
Aneu, trieu, i bon profit a tothom, i farem fins a... esperarem estar amb vosaltres fins la setmana que ve.
Doncs molt bé, Paco, gràcies, i fins dimarts que ve.
Adeu, amics.
Vinga, aquí ho deixem, i ja deixem pas a l'Ona Vilà amb el més calent a l'aigüera. Demà hi tornem. Adeu-siau.